A Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia.
Falten 7 perquè siguin 6:15 de la tarda. De petit, el nostre convidat tornava de l'escola i es posava a cuinar, una cosa que hem fet tots de manera totalment natural, eh? Vens de les mates i arribes a casa i dius, vaig a fer a posar-me a cuinar. Amb 12 anys va decidir que aquesta seria la seva professió. Volia tenir un restaurant a la muntanya envoltat de cavalls. Als 14 va començar a estudiar hostaleria i a treballar en un restaurant i als 26 ja va obrir el seu propi local a Barcelona. No hi ha cavalls, és veritat, perquè tampoc hi ha molt espai, però hi ha 19 anys al capdavant d'un projecte fet amb molta passió i una estrella Michelin que renova cada any. No sé si has complert el teu somni, Oriol Ibert, bona tarda.
Molt bona tarda.
Falten els cavalls, de muntanya.
Falten els cavalls, sí, per tant, no l'he complert.
Però això arribarà o no?
No crec.
A veure, com estem passant el tema del confinament? D'entrada, suposo que el confinament va ser duríssim per el sector de la restauració, per vosaltres també. Creus que els restaurants d'alta gastronomia ho han patit o ho patiran més, això? O és comú a qualsevol tipus de restauració?
Ah, jo crec que és comú a la restauració en general, i és un cop molt dur, però el que hem d'intentar és no buscar culpables, perquè, evidentment, no n'hi han, i hem d'intentar adaptar-nos en la mesura del possible.
Explica'm això. Tu arribaves a casa de petit, és a dir, abans, a les 12, i posaves a cuinar? Perquè a casa teva no hi havia tradició de cuinar, no?, en aquest sentit.
No, era la tradició de cuinar casolana. No? Sí, la meva àvia havia cuinat molt, la meva mare cuina molt bé, però no hi havia tradició de cuina professional, diguem-ne. Ningú s'hi havia dedicat que jo conegués.
I per què et va agafar per aquí?
Ni idea.
Per tocar els nassos podria ser.
Sí, sí, sempre m'ha agradat, sí, sí. Sempre m'ha agradat molt menjar i, sincerament, no en tinc ni idea. A vegades hi penso i dic, als 12 anys, què collons sabia si volia ser cuiner o no. Ah, però sí, ho tenia molt clar.
Bueno, però ets com el ratolí de Ratatouille, eh? Que sense saber ben bé per què, ell ja estava interessat per això, no?
Sí, no, en aquella època hem d'entendre, al moment ara sembla que la gastronomia, els cuiners, ara en diuen chefs, no? Mm. Però abans en deien cuiners. Doncs surten a la tele, surten a les revistes, surten als diaris, a les ràdios, com avui. Però en aquella època, diguem-ne que encara no estava prou valorada o no estava tan valorada com ara la nostra professió. I quan els hi vaig dir amb uns pares que volia dedicar-m'hi, van dir, espera, el nen vol ser cuiner, com es fa això, etcètera, etcètera. I llavors van estar buscant perquè no hi havia informació de cap tipus. Hi havia molt poques escoles de cuina i llavors la meva mare va dir, bueno, que si el nen vol ser cuiner, com que se'n repensarà.
Ah, t'ho van acceptar sí. De seguida o van dir, no, ja
no, sempre m'han donat suport absolutament sempre amb tot, amb els meus pares, però van dir, bueno, el nen s'hi repensarà. Que faci FP, així tindrà una graduació, un grau acceptat per l'administració i després ja farà una carrera que s'hi pugui adaptar.
Però van trobar un lloc on tu vas estudiar hostaleria i tot plegat?
Sí, sí, a l'escola, com que nosaltres vivíem a Vegas en aquella època, doncs em va tocar l'escola d'hostaleria a Cambrils. Per tant, amb 14 anys me'n vaig anar a viure a Cambrils.
Sense cap pressa, parem la taula. Una cervesa, patates braves, sense problemes.
L'Isop de Barcelona és un restaurant que està en un passatge de Barcelona on hi ha una concentració inusual de bona cuina, perquè tens el coure davant, a més que també és un gran restaurant.
I tant.
És un restaurant petit, i treballeu, què, 7 persones?
Sí, 7 persones.
7 persones, per tant, quantes taules teniu?
Doncs depèn del muntatge, però entre 7 i 12. Mm-hmm. En aquests moments, evidentment, són menys.
En aquests són menys. Perquè he fet una inversió considerable per tenir mesures anti-Covid al vostre restaurant, no?
Sí, efectivament. Nosaltres, allò que parlàvem, què podem fer, com ens podem adaptar, què està a les nostres mans, quan, de fet, en són molt poques de coses que estan a les nostres mans en aquest moment per controlar-ho, però sí que vam detectar durant aquests 3 mesos de confinament, a part de gaudir molt, molt, molt de les meves filles i de la família, com no ho havia fet mai, també tens molt de temps de pensar, molt de temps de parlar amb molta gent, i sí que vaig detectar que hi havia una part de gent molt aficionada a la gastronomia, que en gaudia tot sovint, que tenia certa por a contagiar-se, certa por al Covid. I llavors vam dir, doncs posarem totes les mesures que puguem, perquè aquest tant % de persones que puguin tenir por però que volen venir a gaudir de la nostra cuina ho puguin fer amb la màxima seguretat. Uh-huh. I llavors vam decidir invertir, que en aquest moment, evidentment, com que no hi havia cap estudi, podria ser... De fet, molta gent va dir, bueno, has llançat tots aquests diners a les escombraries, perquè d'aquí un mes estaran al contenedor.
Va, de moment no.
De moment no. Per descomptat que no.
I de moment, fins que no hi hagi una vacuna, això ho repetim fins a la sacietat, jo crec que la inversió és adequadíssima.
Jo crec que sí.
No? I què consisteix? Teniu mampares, per exemple?
Tenim mampares, les vam fer expressament, perquè no tanquessin tampoc amb l'harmonia de la decoració de l'ISOP, que és una decoració molt minimalista, que hi ha bàsicament fusta de roure, doncs unes mampares transparents amb fusta, amb un marc de fusta de fusta de roure. Després vam posar una... Tot això són coses que no les havíem de fer, diguem, a més de les mesures dels protocols que van anunciar les administracions.
Perdona, portes avui mantenir la distància entre taules i parar de comptar, i que la gent rentés les mans en entrar, que entressin amb la màscara, i que per anar al lavabo es posessin la màscara. Però ja està, i vosaltres servíem màscara. I
clar, nosaltres vam preparar una catifa desinfectant a l'entrada, perquè enteníem que el tema de venir del carrer podia ser una font d'infecció o de contagi, que podia entrar al nostre local. Evidentment, vam protocolitzar a través d'unes alarmes netejar-se les mans cada mitja hora, tot i que entremig ens les netegem 4 o 5 vegades més, sí, clar, perquè estem treballant en una cuina. Però...
Això no és per començar, és per vosaltres.
Això és per nosaltres.
T'imagines, si no?
Sí, sí. I tot i que la legislació no diu que hem de cuinar amb mascaretes si mantenim la distància entre els membres de l'equip, nosaltres ho fem. Mm-hmm. Sempre.
Déu-n'hi-do, quantes preocupacions afegides al fet que hauria de ser simplement cuinar. A més, tu et poses molta pressió perquè, si no tinc mal entès, cada, què, 3 mesos o una cosa així, canvies la majoria de plats del menú, o si no tots, no?
Del menú tots.
Tots?
Del menú tots, i això significa aproximadament la meitat de la carta.
I com tens temps de crear plats nous si estàs treballant fent els plats antics per servir-los als clients?
Clar, clar, això se'm pregunto jo a vegades. D'on traiem el temps? Sincerament, és complicat i és bastant angoixant, però reflexionant-hi, hem arribat a la conclusió que probablement aquest estrès i aquesta pressió que ens autoimposem ens ha fet arribar frescos i vius després de 19 anys, perquè probablement, doncs, si ens haguéssim anat acomodant amb tots aquells plats que han funcionat bé la temporada anterior i els haguéssim repetit la temporada següent, estaríem tan avorrits que probablement no tindríem motivació ni per fer-ho bé.
Mm-hmm. No, però hi ha molts restaurants que viuen de cartes eternes, que de fet moltes vegades és la carta que juguen. Carta que juguen és aquesta. El de dir, jo vull anar allà perquè allà fan aquest plat excel·lent i sempre el trobaré, no?
I moltes vegades també es percep l'avorriment, des de la taula.
Sí, no?
Sí. Sí, nosaltres diem que la cuina de l'ISOP no pot ser mai perfecta, perquè no tenim temps de que arribi a ser perfecta, perquè quan ha passat la temporada aquest plat probablement no hi serà mai més, perquè tampoc repetim mai cap plat que haguem fet tant de temps.
No, relaxa't una mica.
Bueno, ens ho passem bé, també.
Sempre treballem productes amb la mesura del possible de proximitat, sí, d'alta qualitat, de locals, d'aquí, i amb una cuina... que en dieu que és cuina tradicional catalana?
No, en diem cuina catalana contemporània. Així aconseguim no dir res. Perquè catalana perquè estem aquí, contemporània perquè és ara, i així podem fer el que ens dona la gana, diguem-ne, que és el que fem normalment.
Però hi ha un discurs, no, suposo, sobre el que a tu t'interessa i el que no t'interessa?
Sí, hi ha un discurs que no és previ, sinó que el fem després. Uh-huh. Nosaltres ja tenim prou feina amb totes aquestes angoixes de no repetir totes aquestes normes que ens hem autoimposat, i llavors després sí que surt el discurs, sí que hi ha moltes referències a la cuina catalana, i sobretot al respecte al producte i al producte de proximitat i al peix de casa nostra i de temporada, etc.
El propi nom ISOP ja és una mena de reivindicació, perquè és una planta del Pirineu, no?
Sí, és una planta... Sí, aquí s'utilitza de forma remeiera, diguem-ne, la zona del Prepirineu durant de sempre. Sí que és veritat que en països nòrdics s'utilitza per cuinar, com nosaltres fem servir la farigola. I aquí no s'acaba d'utilitzar per cuinar, diguem-ne. No és tradicional.
Una de les coses que passa quan estàs tot el dia ideant plats, perquè cada 3 mesos t'has obligat a forçar, és que de tant en tant doncs els plats no acaben de sortir bé. Hi ha fracassos, per exemple, una brandada d'anguila del Delta que vau fer que no va acabar de sortir bé del tot, no?
No, home, hi ha molts plats.
Que hi ha molts, eh?
Sí.
Però què te'l vas arribar a servir?
No.
El tastes i dius...
Home, els fracassos ja seria responsable fer-los menjar als nostres clients. Això ho patim nosaltres, de forma interna.
Però què li va passar, per exemple, aquesta brandada d'anguila?
Doncs, sincerament, no la recordo, però tenia una textura horrible, em sembla. Sí, era com sorrenca, que ja ens ho podíem haver imaginat que passaria, però va passar, sí.
va passar, i està bé que no arribés als comensals, eh?
Estem parlant l'Oriol Chef amb l'Oriol Ivern, el chef del restaurant Isop de Barcelona. Estan parlant ara una mica de la part creativa que hi ha al darrere dels plats. Però hi ha una altra cosa interessant també de l'Oriol, és la manera com es planteja les jornades de treball al seu restaurant. Històricament sempre, i els que hi han treballat ho saben, la restauració és una feina duríssima per la quantitat d'hores que la gent acaba treballant en el local, ja sigui a la cuina, ja sigui servint. Però vosaltres heu aconseguit, amb tan poca gent, fer un sistema on la gent treballi una quantitat d'hores més que raonable, no? Això és una cosa que ha aparegut perquè sí, o és una cosa que tu la tenies ficada al cap i consideraves que era important?
Home, no, sí, és important, hauria de ser important per tothom.
Però te'n surts?
Doncs en sortim, sí. En sortim per diverses raons. La primera és perquè la gent que hi treballa és molt bona. L'equip és boníssim i això ja ajuda molt, no? I després perquè... Després de tants anys sí que és veritat que hi ha moltes coses que tenim molt mecanitzades, per tant, hem guanyat temps. I jo crec que és un tema de voluntat, eh? Perquè el més fàcil, que és venir amb una inèrcia, nosaltres hem tingut la nostra carrera, les experiències han estat en restaurants on es treballava moltes hores, per tant, aquest és el sistema bo, no ens parem a pensar que podria ser d'una altra manera i seguim igual. Clar, això bàsicament és que és il·legal, treballar més de 40 hores a la setmana.
Mm-hmm. Clar, jo suposo que tu, abans de muntar el teu propi restaurant, doncs havies treballat, i no sé si això també et ve d'haver tu patit la precarització del sector o d'haver viscut al teu voltant, no?, gent que estava sufocada per la seva jornada laboral.
Clar, evidentment, a mi em va tocar treballar 17 hores en alguns restaurants fins i tot, jo en tenia que allò no era vida ni res, o sigui, no hi havia cap objectiu que pogués justificar aquest esclavisme, no?, que abans en parlàveu, i llavors vaig entendre que sí, si no ho volia per mi i considerava que no era vida, no era responsable que jo els hi fes fer a l'equip del qual era responsable, no? Vull dir que no.
Doncs em sembla molt raonable. Heu de tancar a les 12, oi?
Sí, hem de tancar a les 12.
I això és un problema per vosaltres?
Bueno, això és un problema per si les taules venen molt tard, el que fem és com que el sistema és automàtic, a través del web, i la majoria de reserves entren pel web, el que fem és trucar-los i avisar-los de que si volen canviar l'hora de la reserva perquè puguin tenir temps de gaudir de tot l'àpat. Tampoc el menú de l'Isop em sembla que té 9 plats, no és un menú de 25 plats, per tant, dues hores i escaig.
Ja es pot fer, sí, més o menys, no? No ho dic perquè la consellera Vergés ha tornat a recordar a una compareixença que acaba de fer ara mateix, una roda de premsa, això, no?, que en hostaleria i restauració a partir d'ara el consum només es podrà fer en terrasses i tancant a les 12 de la nit. Vaja, en terrasses i tancant a les 12 de la nit, bueno, no sé, això haurem de revisar-ho perquè...
M'agradaria que ho revisessis.
Vol dir que potser no podem obrir, no? Després ho revisem perquè fa 5 minuts que acaba de dir només la consellera de això i altres coses respecte als gimnasos i teatres i cinemes i tot plegat. Escolta, Estrella Michelin, això per tu és un afegit, és important, t'és igual, com t'ho planteges, això?
Doncs nosaltres estem molt contents sempre que algú ens felicita i que ens diu que ho estem fent bé o que valora la nostra feina. Doncs estem contents perquè és una de les motivacions que ens fa treballar cada dia. Sincerament, com que és quelcom que no, nosaltres no controlem, ells tenen un sistema, venen una sèrie d'inspectors, mengen, paguen i se'n van, i després et puntuen, nosaltres doncs, no ens posa cap pressió, perquè no hi podem fer res. El que podem fer és el que fem sempre, que intentar fer-ho millor, intentar cometre el mínim d'errors possibles, i ja està. Nosaltres, quan ve l'Estrella, si ens la tornen a donar, estem encantats de la vida. Mm-hmm. També perquè no sabem quin percentatge de clients estan motivats per aquest fet. No?
Però no trobes que quan arriba una Estrella a un restaurant, la percepció que té, o les ganes de crítica del client que arriba són superiors una mica, com dient, bueno, si té una Estrella, uh-huh, aleshores hi ha coses que no deixaré passar, que en un altre lloc sí que deixaria passar.
És cert, sí, però això és un percentatge molt petit que nosaltres l'hem d'acceptar. Uh-huh. I l'acceptem de bon grat, per això que et deia, no? Segurament ens dona una publicitat que no tindríem si no tinguéssim l'Estrella, i hem de patir doncs aquests clients que probablement... l'única motivació per anar a un restaurant amb Estrella Michelin és que pensen que tindrà un cert luxe. i quan arriben a l'ISOP no hi és. No se'l troben. No hi ha un senyor amb un barret de copa per rebre'ls i aquest tipus de coses. I llavors sí que... Però és molt petit, ja. Són molt poques taules i que les donem per descomptades, ja.
Teniu la fama de ser el restaurant amb estrella Michelin més econòmic de tot l'estat, em sembla.
Sí, podria ser. Depèn una mica dels menús migdies i podent hi ha algun al nord que ho és un xic més que nosaltres, però sí, segurament serà dels més econòmics d'Europa, segurament.
Un menú de migdia de què?
38 euros.
De 38, clar, per la gent això és carai, déu-n'hi-do, però estem parlant d'un restaurant amb estrella Michelin, i us asseguro que això és un preu que és pràcticament irrisori.
Sí, sobretot, jo crec que sobretot el menú de tast, que és el menú de bandera, no?, d'un restaurant gastronòmic, clar, són 70 euros i realment és molt econòmic per ser un restaurant d'aquest tipus. Sí.
Tu ens aconselles que quan anem al teu restaurant ens posem a les teves mans o no? O depèn de...
No. Bueno, us aconsello, sí, a veure, per nosaltres són els plats més de temporada, normalment són els que reflecteixen el menú de tast, però vaja...
No hi ha la brandada d'angula allà, segur.
D'anguila, no hi és.
Ai, d'anguila.
No hi és ni sa.
Mira, et presento el Long, que sempre ens ajuda al final de l'entrevista per fer un test. Avui què portes, Long?
Avui porto un test que l'he anomenat test del cuiner, superoriginal, i bàsicament són certes coses que... quotidianes, no?, que volem saber la visió d'un xef professional que prefereix o com les veu. Vale? Si estàs preparat per les preguntes, sí o no?
No ho sé, si estic preparat, ja t'ho diré.
No,
estàs,
però
probablement no, eh?
No ho estaràs mai, per tant, és igual.
Crec que és el més light que he fet, així que pots estar tranquil.
Ah, molt bé, perfecte.
Com t'agrada la carn? Poc feta al punt o molt feta?
Poc feta.
Quina és per tu la millor gastronomia del món?
La de l'ISOP, no? Havien quedat així, eh?
Millor salsa per acompanyar els macarrons?
Ostres, és complicat perquè n'hi ha tantes i tan bones, eh? Però, va, diem-ne... Va, diem bon pesto.
Com és per tu la truita de patates ideal?
Doncs... és amb ceba? Em sap greu per tots els... Exacte, sí. És amb ceba i relativament poc cuita.
És del meu equip, així m'agrada.
Sí,
per tu la salsa braves ha de ser picant?
Sí.
Per qui no?
Clar, exacte, no. Això és la meva pregunta.
Hi ha gent que no li agrada.
Salsa brava, que demanin ketchup directament, no?
Quin és per tu un ingredient indispensable?
La sal, no? Clar. Poca, eh? N'hem de posar poca, ja.
Millor tipus de xocolata?
Doncs, uf, n'hi ha moltíssimes, eh? Però, mira, no te'n sabria dir cap, però em posem per cas que ara una plantació petita d'un lloc concret, d'una gent concreta, si pot ser amb fins solidaris millor. Sí, n'hi ha de boníssimes.
Mm-hmm. Vitro o fogons?
Fogons.
Orenga o julivert?
Julivert.
Bròquil o coliflor?
Que bones les dues, eh? Que difícil aquesta.
No, no,
bròquil.
Dolç o salat?
Salat.
Pizza amb pinya, sí o no?
Home, no cal respondre a aquesta.
Per què, no? A mi m'interessa saber. A mi m'agrada la pizza amb pinya.
Va, doncs felicitats.
Menjar xinès o japonès?
Japonès.
Ens veurem després de la sortida.
D'acord, perdona.
I finalment, arròs o pasta?
Bueno, no, ara tenim una noia que està de pràctiques, que ha fet la carrera al CET, a la Universitat de Barcelona, i és xinesa. I ens va fer uns raviolis l'altre dia impressionants.
Boníssims.
De gamba i pollastre. No, m'encanta la cuina xinesa, però m'has fet escollir, escolta.
Clar.
I finalment, arròs o pasta?
Arròs.
Home, sí, no?
Perfecte, doncs ja estaria.
Molt bé, Long, moltes gràcies.
Molt bé, eh? No s'ha portat... No.
Acabem, però abans que marxis, explica'm una cosa que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que m'han explicat avui a l'equip de redacció preparant l'entrevista, que dius, home, com pot ser? Tu a Estocolm hi tens un gastrobar, no?
Bueno, jo soc soci.
Ets soci d'un gastrobar que es diu Hallmann's.
Exactament.
Molt bé, Hallmann's, des del 2013. Però el va haver de tancar per un motiu molt surrealista.
Bueno, de fet, Hallmann's és el segon.
És el segon. Sí. El primer es deia Mat Consulatet.
Que vol dir consulat del menjar.
Molt bé.
En suec. I, bueno, nosaltres... això va ser perquè un amic meu, que va treballar amb mi molts anys, que es diu Pachi, es va enamorar d'una sueca, se'n van a viure a Estocolm, i llavors un dia, un bon dia em truquem, diu, tinc un local. va enviar la informació i va dir, doncs tira endavant, endavant. Clar, nosaltres no volíem arriscar molts diners perquè no sabíem com funcionaria, volíem muntar un gastrobar de cuina catalana, de cuina barcelonina, i... I llavors, per no arriscar-nos, nosaltres vam agafar un contracte de segona mà, que se'n diu allà, que no paga el traspàs, i el lloguer és una mica més alt, per tant, el risc era inferior. Al cap dels anys vam tenir un problema, perquè el propietari d'aquell edifici va decidir que volia aparcar el Jaguar al costat del restaurant, i li faltaven 10 centímetres.
Wow.
I llavors això va provocar, clar, nosaltres era un contracte de segona mà i ens vam trobar al mig, el que era el tenent del contracte de primera mà, era una persona amb problemes de bipolaritat, devia diners a totes les administracions sueques, i ens vam trobar que el propietari volia tirar a terra el restaurant per posar-hi el seu Jaguar, i nosaltres no li podíem demanar responsabilitats a ningú. I llavors vam haver de posar una data per tancar, per fer-ho de forma endreçada i bé, sí, surrealista, absolutament.
I al final, què ha passat amb el local original? El va tirar a terra per poder aparcar el Jaguar?
El va tirar a terra per posar el Jaguar.
Uala,
no, sí, és un país molt així, molt luterà i molt pragmàtic, però també té cosetes d'aquestes.
Molt bé. Doncs Oriol Ibern, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, l'Isop.
A vosaltres, bon estiu.
Una abraçada.
Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.